Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us parla Marta Cristià. Les tarifes al transport públic de l'àrea metropolitana s'encariran l'any que ve un 3%. La T usual costarà 22 euros, la T jove trimestral valdrà 44 euros, la T casual, la de 10 viatges, sortirà per 12,5 i el bitllet senzill queda a 2 euros amb 65 cèntims. És un increment més moderat que el que es va decidir ara fa un any, que va ser del 6,75%. Les tarifes que ha aprovat avui l'autoritat del transport metropolità tindran validesa tot l'any, però caldrà aprovar-ne la continuïtat en acabar el primer trimestre. La T usual i la T jove, que depenen de la Generalitat, mantindran el descompte del 50% durant tot el 2025. Les noves tarifes entraran en vigor a partir del 15 de gener. Els títols que s'hagin comprat abans del 15 de gener caducaran el 28, però les de llarga durada s'allargaran la caducitat fins al 30 d'abril. Des de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, el seu vicepresident, Carles García, fa una doble petició.
Demanem més finançament per tal de millorar l'oferta, ja que és la principal manera de treure vehicles de la carretera. Durant aquests 6 mesos s'obre un marge de temps per decidir com volem la futura tarifació del transport públic. Entenent que tard o d'hora s'han d'acabar les polítiques de bonificacions. Aquesta tarifació ha de passar per beneficiar l'ús de títols com la teva usual.
Recordem que la gratuïtat de Rodalies es mantindrà fins al 30 de juny i a la resta de territori, les ATM de Camp de Tarragona, Lleida i Girona, també han actualitzat les tarifes un 3%. Més notícies, Marc Teixidor.
Desarticulada Sant Gregori, el Gironès, una xarxa de transportistes subcontractats que es quedava productes d'Amazon. El dipositaven en una nau per vendre'ls al mercat negre europeu. En l'operatiu, els Mossos van detenir 2 homes per apropiació indeguda a Girona, Maria Rovira.
Bona tarda. Durant la investigació, els Mossos van comprovar que hi havia transportistes subcontractats per aquesta empresa que s'aturaven en una nau de Sant Gregori, tot i que no tenien cap autorització per fer-ho. En el registre d'aquesta nau es va comprovar que hi havia una gran quantitat de productes electrònics, roba de marca i tota mena de material esportiu. Un dels detinguts era el llogater de la nau i estaria al capdavant d'una xarxa internacional de camioners subcontractats per una empresa de transports. De camí a diferents destinacions europees, aturaven els camions en aquest punt i en buidaven part del contingut. Un cop havien dipositat tot el material en aquesta nau de Sant Gregori, la xarxa es dedicava a vendre'l al mercat negre. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
Crisi institucional sense precedents a Corea del Sud, on el Parlament ha destituït el president interí, Han Duck-soo, que només ha estat 2 setmanes al càrrec. Han va substituir el president Yoon Suk-yeol el 14 de desembre, quan Yoon va ser destituït per declarar l'estat d'excepció a principis de mes sense fonament, segons el Parlament del país. Mai abans Corea del Sud havia cessat en democràcia un cap d'estat i de govern en funcions, i ara el ministre de Finances ha assumit el càrrec. La seva primera ordre executiva ha estat posar en guàrdia l'exèrcit davant eventuals incursions nord-coreanes. La paràlisi institucional sud-coreana ha fet caure la moneda del país, el won, que cotitza en nivells més baixos respecte al dòlar des del 2008. Els analistes sud-coreans alerten que aquesta inestabilitat debilita el posicionament de Seül davant de Washington a 3 setmanes de la presa de possessió de Donald Trump, que té el país en el punt de mira en considerar que no paga prou per la presència de tropes nord-americanes i pel seu superàvit comercial respecte de la primera potència mundial.
L'OTAN augmentarà la presència militar al Mar Bàltic arran d'un possible sabotatge rus a cables submarins a la zona. S'afegiran a les forces armades d'Estònia, que han començat una operació naval per protegir la infraestructura en coordinació amb Finlàndia, l'altre damnificat per l'incident del dia de Nadal. Tallinn diu que tota agressió tindrà una resposta. De moment el Kremlin se'n desentén, però les sospites se centren en un petroler provinent de Rússia i en bandera de les Illes Cook. Les autoritats finlandeses han confiscat l'embarcació a la qual li falta un àncora que hauria arrossegat pel fons marí per fer malbé el cable d'electricitat amb una capacitat de 658 megawatts i 4 connexions d'internet. A més, un web que monitoritza el trànsit marítim constata que aquest vaixell va reduir molt la velocitat quan passava sobre aquests cables, moment en què es va interrompre la transmissió. La reparació es pot allargar 7 mesos. Per a la ministra de Justícia d'Estònia, Lisa Pacosta, la conclusió és clara i demana un gest més enllà.
It can't be by accident.
Això no pot ser per casualitat. Aquest tipus de situacions no són habituals. Així que amb els desenvolupaments tecnològics que tenim, creiem que és una bona eina revisar també el dret internacional per fer aquestes investigacions més fluides.
I per acabar, una bona notícia. Els serveis d'emergència han localitzat en vida un excursionista de 23 anys de Lleó, a Castella i Lleó, que s'havia perdut des de dilluns als picos d'Europa. Una aeronau l'ha localitzat a Jou de los Boches i l'han evacuat amb un helicòpter medicalitzat. Esport, Sergi Camps.
El Barça de Niolmo no pot ser inscrit a la Lliga a partir de l'1 de gener després que el jutjat mercantil número 10 de Barcelona ha denegat la cautelar que va demanar el club blaugrana. Això sí, el Barça ara queda pendent a dilluns dia 30 de desembre perquè el club va interposar una segona demanda a la Lliga en un jutjat de primera instància. Si aquesta altra via no prospera, el Barça haurà de generar nous ingressos i, com a últim recurs, queda l'opció d'avalar. En bàsquet, Barça Estrella Roja a l'Eurolliga 2-9. L'equip blaugrana podria recuperar l'alè pivot Meto i el base Neto que hi van completar l'entrenament. El Barça Estrella Roja, per cert, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT a partir d'un quart de nou. És l'últim partit dels blaugranes abans del clàssic contra el Madrid d'aquest diumenge. Encara en bàsquet, a la Lliga CB, Joventut Lleida a les 7. I en futbol sala, la Lliga Masculina, Indústria Santa Coloma, Burela, a 8:15 i Xota, Barça, 9:15, amb el possible debut de Calit, fitxatge de l'estiu, que va arribar a lesionat del Mundial.
Fins aquí les notícies.
La Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça Estrella Roja. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
Passen 7 minuts de les 6 de la tarda. I a la tarda de Catalunya Ràdio estem parlant amb el Carles Quadrat. Ell és entrenador de futbol, ha estat entrenador al Galatasaray, de Turquia, també a l'Aràbia, amb la selecció nacional de l'Aràbia Saudita, del Salvador. Però ara volem entrar en la part principal, diguéssim, de la seva carrera esportiva, que és a la Índia. Carles, tu has estat entrenador a dos equips de la Índia, que això voldria dir, vindria a ser com, no sé, per quanta gent, quants aficionats deuen tenir aquests equips en els que tu has entrenat? Perquè aquí tenim unes proporcions europees, però clar, a la Índia tot el que toques es fa més gran. Tu has entrenat al Bangalore i al East Bengal, que són, diríem, explica'ns què són, dos dels principals equips de la Índia?
Sí, la veritat és que sí. L'East Bengal, per exemple, és un equip històric amb més de 100 anys d'història darrere, amb molts trofeus guanyats, i els partits grans venien 60.000 persones a l'estadi.
Clar. I tinc entès que has contribuït a que aquest equip pugui tornar a guanyar després de molts anys, no?
Sí, van estar 12 anys sense títols. Van tenir una crisi econòmica que va portar, doncs, pitjors jugadors, pitjors entrenadors, i bueno, ara s'han enllaçat a la lliga més forta, no? A la Lliga Superliga, que és una lliga de creació nova, que només té 10 anys de vida i que va començar siguent franquícies. Llavors els clubs de la lliga regular no estaven, però a poc a poc van anar entrant en aquesta lliga, no? I això, el club estava en una fase de crisi de resultats, i aquest any passat hem guanyat la Copa, per tant, va ser una alegria molt gran per tothom.
De fet, et van rebre així. Diguéssim que a Calcuta et costaria anar pel carrer, en un restaurant, la gent s'aixecaria i et vindria a saludar?
La veritat és que sí, perquè és una ciutat molt futbolera. I sí, anàvem a sopar amb els companys i sempre em demanaven fotos i coses així. És graciós, que criden Carles en català, eh?
Clar, clar.
Que...
No és tan difícil, no? S'ho
van aprendre, exacte.
I els jugadors, clar, tu allà, quin perfil de jugadors et trobes? És un esport ultraprofessionalitzat com el que estem vivint a Europa? Està en fase d'arribar això o ja hi han arribat?
Jo vaig arribar el 2016 i des de llavors ha canviat molt. Quan vaig arribar hi havia jugadors amb un percentatge de greix que no era normal per estar a l'elit del futbol, i a poc a poc s'han posat les piles, no? La lliga aquesta nova ha fet que hi hagi molt capital, no? Molta inversió, i llavors els jugadors estan cada cop cuidant-se més, amb millors hàbits de nutrició, de descans, i realment ara són molt més competitius.
Clar, i quan tu els hi arribes i els hi vens a explicar que han de, per ser més competitius, per tenir una lliga millor, han d'estar més en forma directament, això és un xoc molt gran, o ja ho assumeixen que han de fer un pas més?
Ho van entenent, perquè, clar, tenen afició a veure els partits de lligues europees, no? Segueixen molt la Premier, i llavors veuen que, clar, que aquí es juga a un altre nivell, i ens escolten els entrenadors estrangers. Pensa que la lliga aquesta fa 10 anys que es fa, i 7 cops l'ha guanyat un entrenador català o espanyol, no? Vull dir, gent d'aquí. I l'entrenador de la selecció índia, per exemple, és el Manolo Márquez, que és un noi d'aquí, de Barcelona. Vull dir que, a poc a poc, van veient que nosaltres traiem resultats, que guanyem coses, i, per tant, ens fan cas.
I, quan, i la teva vida allà, com és la teva experiència de viure i treballar a l'Índia, per exemple, en el dia a dia, com es relaciona amb els jugadors? Entenc que parleu en anglès?
Sí, 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 sí.
No hi ha cap llengua de la zona que tu hagis d'aprendre o el que sigui, o l'anglès és vas a tot arreu, entenc.
Clar, és un país amb molts...
Té molta història i sí. Colonial britànica, per tant, entenc que...
Però és curiós perquè hi ha molts dialectes, moltes llengües diferents en el país, i hi ha jugadors indis que entre ells només es poden comunicar en anglès, perquè igual són d'una aldea allunyada que només tenen l'idioma local i, per tant, no coneixen ni l'hindú, no? Per tant, és el vehicle comú, no?, poder parlar en anglès.
I llavors, tu, com vius allà, clar, nosaltres quan ens imaginem, abans parlàvem de l'Aràbia Saudita, ens imaginem que quan gent com tu aneu a treballar allà, us tenen, o viviu una mica, no voldria dir una bombolla, però sí apartats, diguéssim, del que és la vida a la gran ciutat, o en el cas de l'Aràbia Saudita, Riyadh, potser, i a la Índia entenc que també viviu, no viviu al centre mateix de la ciutat. No?
S'ha de ser pràctic. En ciutats de 15 milions d'habitants, el que intentem viure és a prop dels camps d'entrenament, que al final és on et desplaces per la feina. Llavors, sempre és així. Quan tens el dia lliure és quan fas l'excursió al centre de la ciutat, a veure una mica la cultura i les coses a visitar, no? Però el teu dia a dia el fas a la fora de la ciutat que et toqui per qüestions de practicitat.
I mentre entrenes a l'Índia... Em diu que vas estar a Corea del Nord per jugar un partit d'una competició asiàtica.
Sí.
Això és així, eh?
Com, sí, sí.
Deu ser un dels pocs catalans, després de Miquel Calçada, que ha entrat a Corea del Nord. Com és aquesta experiència?
Sí, la veritat és que van participar durant pocs anys a la Copa Asiàtica, que és una mena d'Europa League, és com la que està per sota de la Champions League asiàtica, i ens va tocar per sorteig jugar allà. Vam tenir un partit d'anada i de tornada, i vam, clar, no hi ha vols diaris, vam tenir que anar via Pequín i teníem que triar si volàvem, jugàvem i tornàvem, o estàvem allí 5 dies, i clar, per aclimatar-nos al camp, a les circumstàncies de país i tal, doncs vam decidir 5 dies. Va ser una experiència molt interessant, no? Clar, no ens podíem moure sols per allà, sempre clar. Anàvem amb algú del govern, 3 o 4, que ens vigilaven amunt i avall i ens controlaven, que ningú s'escapés.
Clar, és a dir, molt vigilats, i quan estàveu a punt de marxar, també va coincidir amb una d'aquestes proves que fan de míssils que tiren cap al Japó. Clar, és un país que realment... Tot el que envolta el dia a dia, entenc que és reglamentat, cuidat, vigilat, no sé fins a quin punt, i no sé quina mena d'afició hi ha en els camps de futbol allà, si hi ha molta afició, si no, si és algo també molt militaritzat.
Bueno, van omplir el camp de nens d'escoles. Els hi van donar dia de festa i el camp estava ple de nens amb banderoles, i realment sí, veus el país molt militaritzat. Vull dir que el trajecte que fèiem des de l'hotel fins al camp d'entrenament, al carrer, constantment veies gent preparant actes pel líder suprem, no?, de desfilar, de danses populars. Vull dir, veies que tot estava molt guionitzat per fer les coses que fan content el jefe.
És una experiència que has pogut tenir entrenant a l'Índia, però també has estat, abans ho hem dit, no?, a Turquia, El Salvador, a l'Aràbia Saudita, i ens havíem deixat també un parell d'experiències a Dinamarca, i que ens la podem imaginar més, i també a Xipre. Amb quin dels llocs, ara ja t'ho pregunto, no professionalment, sinó personalment, amb quin lloc et quedaries per viure de tots els llocs on has viscut per treballar?
Clar, és difícil triar, oi? Són molt diferents. Però la veritat és que Istanbul és una ciutat meravellosa per viure i per visitar. És una ciutat preciosa, amb el Bòsfor, té unes vistes molt, molt maques, i a nivell de feina, doncs, la passió que viu en el futbol també fa que sigui molt atractiu.
I tu has tingut l'oportunitat o t'has plantejat arribar al futbol, venir al futbol europeu a treballar?
Sí, bueno, per això vaig estar aquí a Xipre i Dinamarca, no?, amb equips que jugaven Europa League, Conference League, i que podia ser interessant. El que passa en el meu cas és que aquestes experiències a Europa sempre ha sigut com a ser un entrenador. La Índia és l'oportunitat que m'ha donat per ser primer entrenador, i jo volia provar-me a mi mateix com a primer entrenador, no? Quan estàs en un sector professional i has passat per diverses coses, no?, al final ser el que pren les decisions finals, doncs sempre és motivant per posar-te a prova i per veure com funciones, no? Per sort, allà a la Índia he pogut guanyar 2 títols amb els 2 clubs diferents, i per tant m'he fet una mica de currículum per seguir treballant allà. Però tard o d'hora jo crec que tornaré a Europa, perquè al final estàs més a prop de casa, de la família, dels amics.
Ara, però, allà ho has deixat o vas marxar tu perquè vas voler, perquè ara no estàs entrenant, o és que s'acaba la temporada?
No, vaig tenir una mala dinàmica de resultats i vaig decidir plegar. Uh-huh. no vaig fer com el Pep, que les coses no estan anant bé, però ell aguanta. Jo vaig veure que, bueno, que després de la feina feta un any i mig en el club, pues, havia aconseguit donar aquest pas, no?, de trencar la ratxa negativa de resultats, i que potser era el moment per una altra persona per tirar endavant, no? I, bueno, ara estic rebent opcions de treball, però al final jo crec que s'ha de triar bé el currículum. Normalment, per exemple, a l'Índia sempre ha anat acompanyat d'un bon staff, no? Mm. I en el món del futbol actual molts cops et diuen no, només pots venir tu sol o amb una persona. I, bueno, a mi m'agrada donar feina als meus amics i a la gent que ha col·laborat amb mi durant anys, i per tant és millor esperar l'oferta adequada per portar-te a la teva gent.
Però si et seguim, aviat et veurem, és a dir, et veurem poc temps per aquí a Barcelona, segurament, no?
Sí, la veritat és que duro poc per aquí. M'encanta ser-hi, però, clar, com que ens agrada molt la nostra feina, pues, a la que arriba alguna cosa interessant, doncs t'ho planteges.
Doncs hem estat parlant amb el Carles Quadrat, entrenador, estrella mediàtica d'una de les ciutats més importants de la Índia, a Calcuta, mà dreta de Fran Rijkaard al Galatasaray, i una persona que, podríem dir, no s'ha avorrit mai. Moltes gràcies per haver vingut a la tarda i fins la propera, molta sort.
Ha sigut un plaer, moltes gràcies.
Fem una petita pausa i parlarem de tele amb l'Àlex Gutiérrez.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraybar. Del 2 al 5 de gener torna Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per a infants, joves i adults. Vine a gaudir amb la família i practicaràs tot tipus d'esports. Entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ofertassa de Nadal a Caprabo, a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,95 € al quilo, i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Caprabo, amor etern al Nadal.
Del verd al blanc, les valls dels Pirineus de Catalunya canvien de color, d'estació, d'activitats, i el millor és que sempre estan obertes. Les estacions d'esquí i muntanya t'esperen aquest hivern. Ja és hora de trepitjar la neu. Hi ha coses que només passen als Pirineus de Catalunya, com esquiar i gaudir alhora de l'autenticitat dels pobles amb encant i la gastronomia d'alta muntanya. Si vols més informació, entra a visitpirineus.com. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
És molt estrany que ens trobem tan sovint.
Sí, és estrany. Potser vol dir alguna cosa.
Ah, ets tot un...
Un príncep blau encantador? No ets actriu i prou. Podries escriure tu els papers, algun paper que fos tan interessant com tu.
Pararé de fer càstings i faré història, doncs. Què penses fer?
Doncs penso obrir un club.
De veritat?
Sí.
La La Land. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit és la gran pel·lícula.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraybar.
Moment de parlar de la tele a la ràdio. I això vol dir que saludem a l'Àlex Gutiérrez. Bona tarda.
Bona tarda. Ara m'has fet pensar en un acudit mític del Peric.
A veure.
Que, era, bàsicament, sortien tot de gent davant dels micròfons, i en avui és el dia de la ràdio i estem molt contents perquè vindrà la televisió. Exacte. I hi havia el punt aquest de, a vegades, de ser...
Del germà petit.
Del germà petit. Diguem-ne petit, diguem-ne pobre.
Sí, exacte. Doncs aquí seguirem amb el germà petit parlant del germà gran, i començant per Buenafuente, que està en plena forma. Aquest és el segon, tercer any que ho fa.
Tercer any ja, eh? Però jo crec que és que justament està afiançadíssim. És a dir, la sensació és com si li encaixa com un guant a la mà.
Estem parlant del monòleg aquest a 3CAT, diguéssim, del dia de Sant Esteve, no?
Exacte, un monòleg que després d'aquell de Correràs, que era la referència al Carràs, etc., aquest any es deia el 24. que feia referència a l'any 24, que s'acaba perquè és un resum de l'any, però també, evidentment, aquesta pel·lícula del 47, doncs ell feia el 24.
I van fer jugar Eduard Fernández.
Sí, que van fer-hi jugar ell, el monòleg arrencava ell anant al teatre, l'Andreu, i el taxista era justament el Fernández, no? Què va passar, llavors, escolta?
Sembla que no va poder ser.
Hosti, Eduard Fernández, què fots aquí?
Ja m'han dit que millor és això. A mi que em dirà, hòstia, em pots posar enrere? No, no. Este taxi està sequestrat, Andreu. M'han dit que porti al Teatre Victòria. Que m'he compromès.
Aquí, en principi, el Buenafuente s'hi negava, perquè tenia un moment com d'atac de síndrome de l'impostor, i aleshores ell estava acompanyat de la seva filla. La seva filla li feia també una mica... l'anava burxant. I aleshores deia, escolta, vols dir que ho hem de fer, això, etc. Però, finalment, clar, un dels running gags que hi havia, d'aquests gags recurrents, era que, com que ara ha fet el Tenorio, doncs l'Andreu es creu actor de prestigi, i aleshores doncs anava traient pit. De fet, vam fer una versió del Tenorio amb la...
Sí, amb la Sílvia Abril, no?
Molt xula, rament, rimada i irònica. I aleshores, això, ell tota l'estona anava fent soc actor, i esclar, quan dius soc actor davant d'una bèstia com Fernández, passa això.
Doncs potser ell faria el monòleg millor que tu.
No, no ho sabem, no ho sabem, potser sí, perquè és molt bo, però no ho sabem. Ell fa sèries, pel·lis, jo faig tele...
Ara no puc, ara no puc, ara... Mira, us deixo vosaltres i haig d'anar a segrestar un Rodalies, ja no sé si faig que arribi temps. M'he aficionat a les causes perdudes, Andreu.
Va, no passa res. Mira, ja ho faig jo. Ja ho faig jo perquè, com que sóc actor... sí, m'agrada el teatre, sí. També, saps? Sí. I ja ho saps, l'escenari, Eduard, ens dona la vida, no?
Sí, home, sí. Tu tira.
Tu tira.
Està bé perquè juga amb aquesta autoparòdia, com sempre, alguna fuente, no?
Sí, sí, sí. Ell fa de pallasso seriós, per entendre'ns, no? Però ho fa molt bé, insisteixo, li queda molt bé. Va recollir 407.000 espectadors i un 24,3% d'audiència, que ja sabeu que tot el que sigui passada 14 és avui dia una animalada, i per tant un 24, doncs és una audiència magnífica, allò a l'abast del foraster i poca cosa més. Va rebre, doncs, qui es preveia que rebés, Mazón, Trump, la fugida de Puigdemont, també van haver-hi comentaris irònics, el Barça, els racistes i la Copa Amèrica. Recordem que el show s'enregistrava al Teatre Victòria, on fan aquests dies Maricel, i aquí també ho va jugar bé l'Andreu.
Que és la reposició de Maricel. Darrere d'aquestes cortines hi ha el vaixell. Aquí darrere hi ha el vaixell. Sí, sí, sí. Oi, abans de sortir l'he tocat. La fusta vella, dic, que em transmeti experiència. És un vaixell icònic. Arrelat a la tradició del país i que tothom frisa per veure-ho. Sabeu com els velers de la Copa Amèrica? Doncs tot el contrari.
Sí. Home, la Copa Amèrica havia de sortir aquest any, ja no ens en recordem, però la Copa Amèrica ha sigut aquest any, no?
Exacte, és d'aquestes coses que volem deixar tan enrere que exacte. Ja sembla...
Sembla que fa mil anys. Bé, no deixem Maricel, perquè a banda d'aquest monòleg del Buenafuente volies parlar de... Un documental
que es diu Guimerà, el Nobel sense premi, que justament som a l'any Guimerà i per tant hem de tirar una mica enrere, perquè amb permís de l'Alexia Pasqual, que és qui està fent de Blanca, doncs ens retrobarem amb la Blanca original, per als qui ja pentinem unes quantes canes, que és l'Àngels Gunyalons.
Ah, efectivament, que té un paper important en aquest Guimerà, el Nobel sense premi.
Sí, ella és bàsicament la conductora, ella rememora, no?, el seu moment, doncs ara fa ja 30 anys, i explica precisament la vinculació que té amb Guimerà i l'obra.
Em dic Àngels Gunyalons. Soc actriu i quan tenia 24 anys el nom d'Àngel Guimerà va creuar-se la meva vida. Tres dècades després d'allò encara hi ha gent que em parla de la Blanca, el meu personatge Maricel.
Aquest Guimerà, el Nobel sense premi, és una de les estrenes potents del 3CAT d'aquests dies, no?
Sí, sí, efectivament, això s'ha estrenat ja. Són tres episodis que es podran veure, per cert, demà, dissabte, sí, en un muntatge que uneix els tres episodis, els llima una mica per fer-los un llargmetratge.
Val.
Li treuen un quart d'hora perquè totes les encavalcades d'un episodi a l'altre. Han fet un muntatge una miqueta més curt que explica, bàsicament, explica aquesta llegenda urbana que el nostre dramaturg, allò més cèlebre, es va quedar sense Premi Nobel per un tripijoc polític. I aleshores, què hi ha de veritat i què hi ha de mentida amb això que es deia, no? Bàsicament és el que intenten donar-ho. De fet, la Gunyalons, doncs, el que fa és fer aquest fil conductor, aquesta investigació periodística sobre si això que es deia que li havien robat el Nobel per ser catalanista, doncs és veritat o no és veritat.
D'allò ja fa més de 30 anys. Però encara avui no he aclarit si Àngel Guimerà va estar o no a punt de guanyar el Premi Nobel de Literatura. Per aquest motiu vull esbrinar què hi ha de llegenda i què hi ha de veritat darrere d'aquesta enigmàtica història.
Doncs si ho voleu saber, haureu de mirar aquest Guimerà al Nobel sense premi, no?
Sí, sí, no farem...
Es pensava que faries l'espoiler aquí.
Sí. Home, a veure, se sap que el Nobel no el va tenir. El tema és si, tal com s'havia dit, el 1904 el van robar. I estem en una zona d'ombres, eh? Jo crec que hi ha una tesi, el documental té una tesi, però és veritat que permet interpretacions. Jo animo a veure'l, està molt ben fet, és una peça molt, molt ben elaborada. I la veritat és que també això, acabes coneixent la vida de Guimerà i companyia.
I ara toca un tema polèmic, per no dir que ha desencadenat una tempesta d'odi sense cap mena de justificació cap a una companya del 324, que és la Bea Dudú, que és aquest moment en el que ella s'equivoca quan està llegint una notícia i passa això.
Hola, bon dia i molt bon Nadal. Com és habitual, al matí d'avui, dia 25 de desembre, els diferents partits polítics i també institucions han fet ofrenes a la tomba del president Francesc Macià, que fa 91 anys va ser afusellat. Aquest any és el primer que Salvador Illa ha fet...
La companya va dir que Francesc Macià va ser afusellat. Evidentment no va ser afusellat. Qui va ser afusellat va ser Lluís Companys, i a partir d'aquí doncs, se li ha tirat a sobre moltíssima gent a les xarxes, aprofitant per fer doncs, això, comentaris racistes, misògins i de tota mena, perquè recordem la Bea és negra.
Efectivament, sí, sí, és una qüestió que si hagués fet aquesta errada, que a més queda per determinar qui la fa.
Clar, perquè... aquesta errada que no és seva, perquè que ho sapigueu, la gent que llegeix a la tele i està llegint informatius, la gran part del que està escrit no ho han escrit ells. Per tant, aquesta pífia segurament no és ni atribuïble a la Bea.
Però clar, no és que memoritzin mitja hora d'informatius no. I la recitin allà com uns lloros contra tot, sinó que doncs, hi ha un equip de reacció ho fa, o pot ser que en algun moment sí que algú es desviï del guió, etc. S'ha de dir que això es va rectificar en un moment que a les rodes posteriors doncs, no es va seguir radiant o emetent aquest error, però efectivament jo crec que se la va fer pagar, per dir-ho amb aquestes paraules, el fet de ser negre, per dir, doncs això és la desnaturalització de la Catalunya catalana, etc, quan la veritat és que no tenia res a veure. Vaja, era racisme premium perquè estaves jutjant algú pel seu pantoner epidèrmic i, a més, carregant-li unes culpes que no tenia. No?
Evidentment, aprofitem des d'aquí per enviar-li tot el suport a la Bea Dudú, perquè aquestes coses, encara que et rellisquin, que no crec que li rellisquin, toquen els nassos, et fan sentir malament i et fan qüestionar-te i preguntar-te moltes coses, però des d'aquí, si serveix per alguna cosa, endavant i ni cas a aquesta gentola que es dedica a treure merda a les xarxes.
Efectivament. A més, aquesta setmana hem anat carregadets d'això, perquè també ha passat això que escoltarem ara.
43.226 4 milions d'euros!
Són 1.000 euros,
però
1.000 euros.
És que un xico m'ha dit que
tant... 1.000 euros.
La noia de la loteria, que un xico m'ha dit que diga...
Un xico m'ha dit que... A veure, un moment.
Encara jo crec que per resoldre això,
tots
no?
Tots els que vam fer l'EGB, en algun moment o altre, hem tingut una professora que ens ha dit i si el Miquel es llença per la finestra...
Tu et llençaràs.
Tu et llences per la finestra. Això hi hem passat tots. Per tant, i si un xico te dice canta 4 milions d'euros, o el que sigui...
Què fas, tu?
No els canti. No cal
és una que no. Això és allò de que no t'atreveixes a fer-ho. No sé si ho sabrem mai, això.
Exacte. No ha quedat clar ben bé si era un repte, etc. De nou, a la xarxa, doncs, insults racistes als nens de Sant Ildefons, a una part substancial dels quals doncs, tenen orígens de fora d'Espanya, i a partir d'aquí, altre cop, aquesta nena, una menor d'edat, a més sí, a més, sí, sí. Doncs, va haver de suportar a les xarxes, bé, no sé si li va arribar directament, però en tot cas, a les xarxes va haver-hi tot el fangar habitual. No? Per cert, que durant l'emissió del sorteig de la loteria va passar també això curiós, és una mala jugada del xat GPT.
Logroño ha sido agraciada con el gordo de la Lotería de Navidad en dos ocasiones a lo largo de la historia.
Sí, por...
No lo digo yo, lo dice ChatGPT.
Más una, tres. Es que antes dimos las poblaciones en las que no había caído el gordo, eran cuatro, recordándolas, y no estaba Logroño.
Pues cayó en el sorteo de Navidad del 2024... Ah, claro, es hoy.
Ahorita.
Muy bien.
No está listo, no es. res, ChatGPT, clar.
Sí, no, clar, perdona, perdona, sí, un moment.
Ara, és que tu
clar,
igual, no?
Exacte, sí, ara culpa, com que no pot dir res. El problema del ChatGPT és que al final és una eina que pot ser excel·lent per fer la feina bruta, però esclar, tu has d'avaluar el que t'està dient i filtrar-ho i decidir doncs, el que dius. Aleshores, ella no se'n va adonar que li estava donant ja en directe que el ChatGPT, per ell li és igual, feia 2 minuts que feia 50 anys tota la història, i li deia, no, doncs clar, se l'ha donat al 2024.
Això sembla que serà l'excusa recurrent. No, no he sigut jo, és el ChatGPT. Bueno, exacte. Ja, doncs haver fet els deures i no li donis la culpa a una maquinota. I no sé si estic preparat pel que ve ara, però va, dispara'm el següent.
Home, a veure, ha estat Nadal, i per tant això vol dir que Televisió Espanyola ha fet el seu mític Telepasión Española, que aquest any han involucrat 120 professionals de la casa, que el que fan bàsicament és cantar, fer playbacks, fer videoclips, vaja, que sonen així de bé o no, depèn dels moments i dels casos i dels professionals, com això que escoltem ara.
Hola, yo venía a decir Telepasión ya empezado.
Que esta noche estás tan...
Això són realitzadors, de Televisió Espanyola.
Sí, 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 per exemple, aquí comencen la Patricia Conde i l'Aitor Albizua, el de Cifres i Letres.
Molt bé.
El xaval que ho fa molt bé, la veritat. Jo que aquells dos podien capitanejar això.
Val.
A partir d'aquí, doncs, Jordi Hurtado, Marc Giró, la Cayetana Guillem Cuervo, els jutges de Masterchef, el Xavier Fortes, per dir algú d'informatius, el Ramon García, els actors de La Promesa, també les seves ficcions, la Maria Escario, la Paula Vázquez, vaja, meteoròlegs, la Lídia Lozano...
Jo voldria animar la ràdio de Catalunya, la ràdio pública de Catalunya,
Catalunya Ràdio,
la ràdio que porta el nom del nostre club, que fessin això, per sentir cantar gent com Òscar Fernández, com Elisenda Carot, això m'agradaria.
Carlos Baraiver s'animaria?
No, però són només els primers espases els que han de venir a cantar.
Els coros.
Allò, els coros, si volen.
Els col·labos i segons espases que fem aquí. Els
coreografies per darrere.
Coreografies també.
Coreografies per darrere, sí, però això animo a la direcció que s'animi a fer això.
Exacte.
I volem sentir cantar doncs, els nostres realitzadors.
Home, tindria gràcia perquè estaria bé intentar endevinar. Clar, quan ho veus amb imatge a la tele és fàcil, perquè evidentment tens els seus rostres, però només per la veu, saber si està cantant doncs, no sé, Juliana Canet,
això seria molt divertit, això seria molt
doncs tindria gràcia.
Maco de veure. I veig que m'has posat que hi ha gala Inocente Inocente, que es fa, aquesta gala?
Encara, efectivament, hi ha un punt de... Encara es fa això, és com és el referent modern de Penguin folklòrica, que dius, ah, però no seria mort, sí, o que es mor aquell actor, i dius, ah, encara era viu. Encara es fa. Sempre fa unes recaptacions molt modestes, clar, recordem que són a tot Espanya, per tant,
clar.
6-7 vegades a tot l'estat.
Nosaltres tenim el referent de la Marató, però clar, sí, en aquests casos recapten menys que la Marató.
Recapten molt menys que la Marató, sent
molta
més gent. En tot cas, està dedicat aquesta vegada als nens hospitalitzats, especialment els que ho estan derivats de l'Havana, i aleshores són aquestes bromes a càmera oculta que les víctimes enguany seran la Lala Álvarez, el Toni Nadal, la Belén Rueda, l'Índia Martínez o el Manu Vaqueiro, no? Juan y Medio com a convidat,
home,
que ja és un paradigma. Jo crec que si has de definir un programa, mai has de fer un pitching d'un programa tal, dius Juan
vindrà,
y Medio.
Vindrà Juan y Medio, ja saps. Ja tothom s'imagina ja què passarà allà.
No cal expliquis res més, efectivament.
I ara acabarem fent un petit resum de les audiències del 2024, que és el més destacat des del teu punt de vista.
Home, jo crec que el més destacat, realment, a veure, comencem per aquesta casa, la corporació TV3 ha aconseguit el seu 15è any consecutiu de lideratge.
És que és molt bèstia, eh? Lideratge i...
Sí,
continuat.
Sí, té fins al 15 de desembre, s'han de comprar, però vaja, variarà una dècima amunt avall. Han fet un 13,7% de quota de pantalla i la segona classificada és la 1.
Això és un canvi, no? De paradigma.
Un 9,3. Sí. Exacte, perquè sempre la plata anava per Antena 3, des de feia 3 anys, d'acord? Primer ho havia sigut durant molt temps Telecinco, Telecinco va anar a la baixa, Antena 3 va agafar el testimoni i ara s'ha trobat que Antena 3 ha baixat un punt sencer, que és bastant, d'un any a un altre baixar un punt, clar, quan en tens 9,3, passar a 8,3, vol dir que has perdut més del 10% de la teva audiència en un sol any, com et passi això 10 anys seguits,
clar, clar,
has mort, i en canvi la U ha guanyat un punt i mig.
I això és també... tot efecte Broncano o què ha passat?
No, perquè fixa't que el Broncano...
No, que és al final de l'any.
Exacte, és només l'últim trimestre. Aquí hi ha dues coses. La Televisió Espanyola ha apostat molt fort per als esports. Clar, hi han hagut Jocs Olímpics...
Eurocopa.
Eurocopa, hi ha hagut Copa del Rei,
clar, clar, clar,
etcètera. etcètera, etcètera. Per tant, sí, sí, sí. Aquesta aposta, que costa una pasta important, clar, doncs, marca la diferència. De fet, quan mires el rànquing de 20 programes, els 20 programes més vistos en tot l'any, doncs la meitat de dalt, o sigui, de dalt tots són el futbol, l'esport i Eurovisió.
Que això també és una petita tendència, perquè aquest any TV3 tornarà a fer, ja està, de fet ja està tornant a fer futbol, el que passa és que no és l'Eurocopa, són partits de l'Espanyol.
Exacte.
I del Girona, que bé, no sé si faran, marcaran una diferència l'any que ve.
Depèn com arribi. Sí que hi ha hagut, per exemple, la Champions femenina sí que va fer molt bons resultats. Per tant, també
s'ha de computar.
S'ha de computar i s'ha de tenir en compte. Per tant, vaja, són bons resultats i amb aquest canvi de paradigma de la U, que havia estat en hores molt, molt, molt baixes, jo crec que s'ha reencarrilat i, en canvi, les dues grans clàssiques privades espanyoles, Telecinco i Antena 3, doncs també pateixen, perquè Telecinco a tot això baixa, també baixa...
Sí, veig aquí de 7,9 a 7,5. Exacte, segueix, sí. Segueix la seva progressió cap a baix, diguéssim.
Això estem parlant de Catalunya, Tota l'estona. En el cas espanyol és més ajustat. Antena 3 té un 12,6 i és líder, reté el lideratge, però la U li puja i està ja a un 10,5. Per tant, són dos punts justos de marge. I Telecinco, que havia sigut primera fa només 3 anys, va passar a segona i ara ja és tercera a un 9,9. Per tant,
segons quins despatxos, no sé si ho estan païnt bé i a veure si troben la manera de remuntar.
Deu haver estat, efectivament, bastant indigest.
Doncs passen 5 minuts de 6:45 de la tarda. Ara fem una petita pausa i parlarem d'aquesta sonda que se'n va cap al Sol, la que més s'ha acostat mai a la història de la humanitat, a la nostra estrella.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraíbar.
Posa un plat més a...
Del 20 al 30 de desembre, Festival de Nadal a la plaça de Catalunya. Activitats gratuïtes per a tota la família. Matins d'espectacles, tardes de dansa i circ, nits de concerts. I un espectacle itinerant portarà el festival als districtes. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Coneixes les novetats de l'ordenança de circulació a Barcelona? A partir de l'1 de febrer, els patinets i les bicicletes no podran circular per les voreres i el casc serà obligatori per a les persones usuàries del patinet elèctric, amb sancions de fins a 500 euros. Per una mobilitat més segura, consulta tots els canvis i les sancions al web mobilitat.barcelona. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
El temps... El temps, aquest pou de les tergiversacions i de l'oblit. Dels anys de la serp, de Joan Render.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraíbar.
I ara queden poc més de... Bé, són 6:45 de 7 de la tarda. Parlem del Sol. Aquest 2024 passarà la història per unes quantes coses, entre elles perquè haurà sigut l'any en què un aparell enviat per l'ésser humà s'ha acostat més al Sol. Concretament, a 6,11 milions de quilòmetres de la superfície solar. Clar, 6,11 milions de quilòmetres podria semblar una distància molt gran, però clar, és que estem parlant de la distància que el separa aquesta sonda del Sol. És la sonda Parker, l'ha enviat la NASA, que la nit de Nadal va fer aquesta aproximació històrica cap al Sol i que ho ha comunicat aquesta matinada. Més enllà de ser una notícia que ens pugui cridar l'atenció, volem saber quines implicacions té i per això saludem al Miquel Sureda. Miquel, bona tarda.
Molt bona tarda.
El Miquel és físic, és enginyer aeronàutic i està especialitzat en propulsió espacial. A veure, del 0 al 10, com d'històrica dius que seria, creus que seria aquesta fita de la sonda Parker?
Bueno, aquesta pregunta depèn molt de qui li facis. Suposo que per la gent, diguem, que ens està escoltant ara mateix, és molt poc que la puntuació seria baixa, però espero que després de que expliqui perquè és important, doncs pugi una mica. Per mi és important, realment, per tots els que ens dediquem al tema de l'exploració espacial, l'astrofísica, doncs seria ben bé un 9. I per als que realment estan dedicats a l'estudi del Sol, és un 100 sobre 10, perquè com tu deies, doncs és una missió històrica i s'ha arribat a un lloc i s'han aconseguit una sèrie de dades que no s'havien aconseguit mai fins ara.
Clar, què en traurem d'aquest acostament físic al Sol? Quina informació n'extraurem?
En realitat, aquest acostament és la culminació d'un munt d'òrbites, ¿vale? porta unes 20 òrbites ja al voltant del Sol, i s'ha anat acostant lentament, cada vegada més a prop. Per tant, ja fa temps que està prenent dades, i l'objectiu d'aquesta missió és entendre, doncs, bàsicament, una cosa que succeeix en aquesta zona externa del Sol, que es diu la corona solar, que és per on està passant aquesta sonda, que és que hi ha uns fluxos d'energia i uns camps magnètics molt difícils d'entendre, perquè, diguem, la física és molt complexa, i tenen una conseqüència sobre el nostre dia a dia, encara que sembli mentida, perquè de tant en tant, per culpa d'aquests fluxos d'energia, el Sol el que fa és emetre una sèrie de rajos de partícules molt, molt, molt energètics, en direccions totalment aleatòries, però de tant en tant, aquests rajos que es diuen vent solar, aquest vent solar apunta cap a la Terra, i aleshores ens arriba a la Terra. Segurament molts oients recordaran que de tant en tant hi ha aquestes alarmes de que hi haurà aurores boreals que es veuran des de Catalunya.
I tempestes de vents solars que afecten els satèl·lits, no? O no, algunes telecomunicacions.
Exacte, poden afectar els satèl·lits, les comunicacions. Doncs tots aquests esdeveniments que succeeixen per culpa del Sol, no? Aquestes tempestes solars, al final tenen l'origen doncs, en aquestes grans energies que hi ha en aquesta zona, i realment no s'entenen gaire. Per tant, nosaltres ara som capaços de predir aquestes tempestes solars una mica perquè és un tema cíclic, no? Cada cert temps l'activitat puja i després baixa, però, i també ho sabem perquè veiem una sèrie d'ataques fosques que ens indiquen que hi ha molta activitat, però no entenem la física que hi ha aquí sota. En el moment en el que aquesta sonda i molta altra ciència que s'està fent ens permet entendre la física d'aquesta zona de la corona solar, doncs segurament inclús podrem predir amb antelació quan succeiran aquestes tempestes i, per tant, doncs, preparar-nos millor.
Clar, estem parlant d'una sonda que està rebent una temperatura de 1.400 graus aproximadament, protegida amb un escut tèrmic. Clar, entenc que un dels guanys d'aquesta mena d'expedicions també és després fer servir aquesta mena de materials per altres coses, potser?
Clar, sí. Bueno, aquí has donat a la clau. O sigui, jo moltes vegades he de defensar perquè es fan servir tants diners per a aquestes missions, no? Que al final, a vegades, a la gent li semblen que estan doncs, molt allunyat de la realitat i realment són missions costoses. I jo sempre dic el mateix, a part de la ciència que es pugui aprendre i com en aquest cas dels beneficis que podem treure, en aquest cas per evitar doncs les conseqüències de les tempestes solars. Després hi ha moltíssima recerca en quant a materials i en quant a tecnologies que al cap d'uns anys o al cap d'unes dècades acabem fent servir nosaltres en el nostre dia a dia. Aleshores, en aquest cas, aquest escut tèrmic, que és un escut que al final el material no és molt revolucionari, és carboni, és un compòsit de carboni, però la manera en la que s'ha dissenyat realment doncs fa que doni unes prestacions espectaculars. I al final és el millor test que es pot fer, no? Fer que s'endinsin al Sol. Per exemple, altres tecnologies que s'estan provant són panells solars. Penseu que aquesta sonda funciona amb panells solars.
Home, com a mínim, no? Seria graciós, sí, que anés a gasolina, ja, també, tan a prop del Sol, i que no aprofitéssim ni allà al Sol, no?
El que passa és que els panells solars, bueno, a l'espai quasi tot van panells solars, no sé que ens anem molt lluny, però clar, a mesura que et vas acostant al Sol, els panells solars comencen a funcionar pitjor, clar, perquè al final realment necessiten, diguem, mantindre's una temperatura, diguem, al voltant dels graus positius, però no moltíssims. Aleshores, aquí s'han dissenyat un sistema dual. Hi ha uns panells solars que es fan servir quan la sonda està lluny, i quan la sonda s'apropa molt, aquests panells es pleguen i n'apareixen uns altres, no, que són especialment dissenyats per això. Per tant, realment hi ha moltes tecnologies que en el dia de demà doncs acabaran baixant, diguem, en el nostre món real.
Clara, tu deies, aquesta sonda s'està acostant, o ja porta diverses òrbites al voltant del Sol, per tant, no s'hi està acostant frontalment, perpendicularment. Quin és el seu objectiu? S'ha d'acostar encara més i acabarà estavellant-se al Sol, o ha de tornar?
No, ni s'estavella ni torna. Pensa que al final a l'espai tot es maximitza, o sigui, la quantitat de combustible, la quantitat de pes dels motors, tot està, no, calculat fins l'últim detall. Aleshores, no tindria sentit, bueno, es podria enfonsar en el sol, però en aquest cas no es farà, i tampoc té cap sentit que torni, perquè al final seria gastar moltíssim combustible que no necessitem, perquè al final les dades ens les envia directament, no?, a través d'una antena. Per tant, el que està fent aquesta sonda, bàsicament, perquè visualitzem una mica, és una sèrie d'òrbites al voltant del sol, però no són òrbites circulars, o sigui, no està donant voltes al voltant del sol amb un cercle, sinó que està donant voltes al voltant del sol amb una òrbita que es diu amb una òrbita elíptica, que seria com una pilota de rugbi, diguem, no? Que en lloc de ser una circunferència amb un radi constant, està com xafada. Aleshores, aquesta òrbita elíptica, una elipse com una pilota de rugbi, passa molt a prop del sol, però després s'allunya molt.
I això és clau per la supervivència de la sonda, clar, perquè després es refredi?
Clar, sí. Bàsicament, el que succeeix és que en aquest entorn de la corona l'energia és tan brutal que, a part de la temperatura, no, hi ha col·lisió amb partícules molt energètiques i s'hi pot passar molt poca estona. Si la sonda estigués en aquesta distància tan petita del Sol durant moltíssims minuts, durant moltíssimes hores i dies, al final s'acabaria degradant i tots els sistemes fallarien i duraria, jo crec que duraria, diguem, poques hores. Aleshores, el que es fa és això, s'acosta molt, 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 però es mou molt ràpid i després s'allunya, i s'allunya moltíssim. De fet, quan s'allunya, arriba fins a l'òrbita del planeta Venus. O sigui, imaginem-nos que per un costat d'aquesta pilota de rugbi, d'aquesta òrbita, toca el Sol, però per l'altre s'acosta al planeta Venus. I fa una cosa molt curiosa, que és que fa servir el planeta Venus, la gravetat del planeta Venus s'acosta tant al planeta, que la seva gravetat el que fa és anar canviant la seva òrbita. I, per tant, per això cada vegada que passa pel planeta Venus, després, quan torna cap al Sol, està una mica més a prop, no? Fan una cosa que en diem una assistència gravitatòria, que és que la gravetat de Venus fa que cada vegada s'acosti més al Sol. I per això, no, a mesura que hem anat fent òrbites, a mesura que la sonda s'ha anat acostant i allunyant del Sol, cada vegada ho ha fet d'una manera més propera, i com em preguntaves, estem ara mateix en el màxim. O sigui, ja no s'aproparà més, perquè ja no pot tornar a fer cap assistència gravitatòria en Venus, i per tant ara es quedarà amb aquesta òrbita elíptica donant voltes fins que al final deixi de funcionar ja els motors i es vagi degradant, i es quedarà allà donant voltes en aquesta òrbita.
Doncs amb el Miquel Sureda hem entès una miqueta més de què serveix aquesta sonda Parker, que és la que ha enviat la NASA per acostar-se al Sol, que és l'objecte que, bé, l'objecte d'origen humà que més s'ha acostat al llarg de la història per aprendre una miqueta més d'aquesta que és la nostra estrella. Miquel Sureda, moltes gràcies, bona tarda.
Molt bona tarda, una abraçada.
I ara, quan queden 14 minuts per arribar a les 7 de la tarda, acaba d'entrar a l'estudi un altre expert en astrofísica. Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda, gràcies per recordar-ho, perquè molta gent no ho sap.
Exacte, que això que fas aquí...
És important, de tant en tant, recordar-ho. Sí, que clar, és accessori, això.
És el teu hobby, al final estaries calculant l'assistència...
Tancat en un laboratori, tot.
L'assistència gravitacional de Venus per fora, la
Per això tinc una entitat que m'he creat aquí per poder parlar d'altres futileses que no tenen res a veure amb el meu ofici.
És que al final tu has fet aquest centre d'investigacions superficials perquè tens una pulsió científica que no podies deixar anar. Va, comencem el 6. L'última i marxem. En aquesta última i marxem, en aquest centre d'investigacions superficials, avui en què t'has anat a fixar?
Mira, avui parlarem de Diògenes informativa. Ja sabeu que acumulem informació que és absolutament prescindible.
Això va molt bé per dies com avui. Les fontos un divendres, que no sé si és festiu o no.
Una sobretaula de festa.
També, exacte. Molta informació que us servirà molt per aquests dies.
En lloc de parlar del canvi climàtic, però d'altres coses.
Ja
per exemple, avui, lladres imperfectes.
Perfecte.
Mira, i començarem per una notícia que és d'aquesta setmana. Hem de situar-nos a una botiga. Aquests dies hi ha molta gent, doncs, que té vacances i doncs aprofita per anar comprant. En aquest cas ens situem a Santa Cruz, a Bolívia. I un lladre entra, disculpeu, en un establiment i estira la bossa d'un client per robar-la. L'home va vestit amb una camisa taronja, pantalons i gorra negra. Així ho han explicat els diaris de la zona. No és que nosaltres ho sapiguem, sinó que ho hem llegit de la premsa de Bolívia.
La investigació ja està.
Però té un problema aquest home, que és que quan es tira la bossa arrossega a la víctima i la víctima cau a plom a terra. Què passa?
Això passa molt, l'estrada aquesta acaba tombant la gent.
Té molta força. Llavors, clar, això fa que el lladre giri. Què ha passat, no?
Clar,
que
ha caigut aquí
aquesta persona.
Sí.
I se n'adona, atenció, que la bossa no li ha robat a una persona, sinó que la bossa l'aguantava un maniquí.
Bravo, molt bé.
No era cap persona,
bravo, nano,
era un maniquí.
Ha robat un bolso buit.
va confondre amb una persona. Primer, el bolso era buit, però el pitjor no és tot. El pitjor és que t'han gravat les càmeres del local.
Ai.
I des de fa uns dies, concretament des de fa 3 dies, les xarxes socials van plens amb comentaris i aquest lladre és la riota, no només de Bolívia, sinó de moltes zones.
O sigui, el que estem fent avui és l'antilopen. L'antilopen global és el que estem repassant avui. Va, següent.
Parlant d'això, després d'aquest cas, hem decidit investigar a la presó. Vinga. Altres casos de lladres amb poca vista, però hem volgut fer-ne de quilòmetre zero.
Val. I per tant, avui també posarem... tenim, nosaltres?
Sí, posarem foscor a la foscor i parlarem d'aquests... dels lladres més sapastres de la història de Catalunya. Perquè ja...
Sempre qualsevol excusa és bona per posar aquesta versió, per favor.
L'hem de posar, abans de que acabi l'any. I li hem posat un nom a la secció, aquests lladres més sapastres de la història. Els hem recollit amb un especial que hem anomenat Atraca'm si pots. A veure, anem amb el número... amb el tipus de lladre sapastre de Catalunya, que és detingut per anar a renovar-se el DNI.
Què dius, home?
Això va passar a Figueres, a l'octubre, quan un home va anar a comissaria a renovar-se el DNI. En principi, això, fins i tot, s'ha de fer.
Sí, home, de tant en tant.
Perquè si caduca, doncs és important que hi vagis, no?
Sí.
Què va passar? Doncs el moment d'atenció va venir quan la persona que li tramitava la documentació li va dir a aquest home que estava detingut.
A veure, fa el problema.
Detingut per anar-se a robar el DNI, insisteixo. No, què va passar?
Només falta això, ja.
Però és que... la persona que la tenia, comissaria, va veure que aquesta persona que anava a renovar-se el DNI tenia un ordre de cerca i captura des de feia 6 anys.
Oi, oi, oi. És d'aquells que tenen allà posats en un pòster, no?
Però feia 6 anys. És a dir, diu, mira, ell havia pensat, vaig a renovar-me el DNI, no?
Ja, allò va prescriure ja.
Havia robat també la bossa, en aquest cas, on havia anat. L'havien detingut en el seu moment, però quan va arribar el dia del judici no es va presentar.
I la justícia i la policia no és tonta.
I va marxar. I llavors ell va dir, escolta'm, vaig a renovar-me el carnet perquè se n'hauran oblidat.
Perquè...
doncs no. A la presó. Això és així.
Dos de dos.
Aquest és un. Anem a un altre que és detingut per trucar al telèfon d'emergència 112. A veure, aquí n'hem de remuntar a l'any 2013, quan el nostre lladregot de capçalera pensa que és bona idea entrar a robar a una masia de Riudoms. No és recomanable entrar a robar ni a masia de Riudoms ni a cap masia.
No aneu a robar. Bàsicament no aneu a robar.
Vagi per descomptat. Ell hi va de nit, molt bé. Intenta no fer soroll, com la majoria de lladres, que intenten caminar de puntetes perquè no els sentin, no? Els propietaris.
Sí.
Està tothom dormint. O, això pensa el lladre, que entra a la masia i és descobert pel propietari.
Oix, una situació... hòstia, fa de mal fer.
Sí, perquè el veu, intenta fugir, però quan fuig aquest lladre... cau des d'una alçada de 6 metres.
Mare de Déu.
Mira, pots caure,
molt, eh?
Pots caure.
Sí, les escales, però...
el problema no és aquest.
6 metres.
El problema és que durant la fugida cau i es trenca la cama.
Home, clar, 6 metres.
L'amo avisa a la policia, arriben els Mossos, el lladre s'amaga entre la vegetació, no troben, per tant, aquest lladre,
molt
i
bé.
Passa la nit al ras... sota una intensa pluja, també val a dir-ho, per afegir dramatisme a la situació del lladre.
Déu-n'hi-do, molt bé.
Què fa el lladre per això? Quan passa una mica tota la tempesta de Mossos, l'amo, no? Ell la cama trencada i tot. Truca al 112.
No.
Truca al 112 perquè l'ajudi.
Però què dius?
I llavors, sisplau... Sí,
no m'agraden les autoritats per una banda, però per l'altra, hòstia, que vinguin els bombers, no?
Em podeu venir a buscar, sisplau, amb aquesta masia...
Estic molt mullat.
...que trencar la cama i intentar robar?
Molt bé.
Gràcies a aquesta trucada, doncs descobreixen qui és i, per tant, si vas a robar, porta una muda perquè mai saps si t'hauràs de quedar a dormir. Aquest és el consell que podem treure d'aquest robatori.
A Garjola. Un mestre del crim darrere l'altre, tenim aquí. Molt bé.
Sí, un consell, per cert, aquest de si portes una muda quan vagis a robar, que serveix per aquell tal.
A veure.
Mira, detingut per fer la migdiada al pis on van a robar.
Però, tio, no pot
ser.
Clar,
algú pot pensar, no respecten els drets laborals dels lladres, no?
Que, exacte,
potser,
sí.
Potser.
Sí. Està reconegut? Hi ha un gremi dels lladres?
Un cop he dut a terme la meva feina, que és robar, en aquest cas,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Doncs tinc dret a una migdiada, no?
Clar.
Però no és això, no va per aquí. Els fets van passar a Lleida, en aquest cas, al febrer de l'any passat, quan el jove va forçar la porta d'un habitatge. Això és el manual del lladre, forçar la porta, sí, no? Regir el pis, també. Però en comptes de fugir, un cop ja tenia les quatre coses que... Aquella que agafes quatre coses, no? Que
sí, sí,
has d'agafar.
Sí, sí.
Va quedar-se adormit profundament.
Ah, és que la feina...
No, és que clar, se'l va trobar... És que clar, se'l va trobar la dona que vivia al pis.
Endavant.
Quan va arribar, que això sí que li afegeix dramatisme, la situació. Que quan va entrar a casa, i clar, va veure la casa regirada, va dir, ostres, aquí què ha passat? I es va trobar l'home estirat al llit d'una habitació.
I al llit, eh? O sigui, ja és migdiada de llit, eh? Sí, sí. No és allò de mica de... No, no, he anat a buscar llit.
No vaig poder llegir al Segre, home, si s'havia posat el pijama.
Clar, babeta. Vegades, o sigui, estava fent la migdiada de babeta.
El que no s'ha de fer, que va dir el doctor Estivill.
Exacte, més de 20 minuts havia fet
aquest tio. Aquest home no, més de dues hores va fer.
Anava mal dormit.
Més de dues hores va quedar a casa. La dona, que vivia al pis, va alertar la policia. Clar. I la policia va arribar al pis, no s'hi van a dormir i van detenir.
Resultat?
Detenció. Això de dormir-se, per cert, va passar també fa dos anys a Palafrugell, al Baix Empordà.
Ah,
un home va entrar a un local social per robar ordinadors, en aquest cas, i també un projector i altres objectes, que va posar dintre de bosses d'escombraria per emportar-se.
Sí, es veu que es tancaran.
I segons la policia, en comptes de marxar amb el botí, es va posar a beure i, després de que li pugés l'alcohol, es va quedar adormit en el local i el van detenir també. Doncs aquest és, això és el que passa quan veus i et quedes adormit, tot i que vols robar. Anem amb un altre, detingut en quedar-se atrapat al vestíbul d'un cinema.
Molt bé.
Lladres, sapastres de la història de Catalunya, heu de saber que el 12 de juliol del 2011 un home va anar a un cinema de la ciutat de Barcelona i quan va acabar l'última sessió, ell ho tenia tot estudiat, es va amagar dins del recinte i va esperar que marxés tothom. El seu objectiu era la recaptació de les màquines registradores de la sala. Molt bé. Va forçar les màquines, va agafar els diners i va intentar sortir del cinema. Però quin va ser el problema? Que es va quedar atrapat entre aquella porta de vidre que hi ha a tots els cinemes i la persiana metàl·lica que hi ha a l'exterior.
Això vol dir poc espai, eh?
Poc espai, efectivament. Tant poc espai que va provocar que es disparés l'alarma i els Mossos, quan van arribar al cinema, es van trobar aquell home atrapat.
Embotit allà,
efectivament,
amb un canari.
Aquella girella, aquell fuet, aquella sobrassada embotida entre la reixa i el vidre. I, per tant, què va passar?
Cap a casa.
Acabarem amb un home que va ser detingut per deixar-se la documentació en lloc dels fets. Hem començat parlant d'aquell home que va anar a renovar-se el DNI i el van detenir. Doncs a veure, això és un patró.
És una nova versió, sí. No?
Sí. Mm-hmm. Però a Vic, a principis d'octubre d'aquest 2024, un lladre doncs, li demana diners a una altra persona. És el que sol passar, és el codi de conducta.
Sí, sí, sí.
I l'altre home s'hi nega. No, jo no et donaré els diners. No. M'estàs atracant, ho estic veient, ho estic comprovant, però jo no et vull donar els diners. Per tant, què passa? Doncs que l'autor dels fets, el lladre en aquest cas, es treu la jaqueta, suposo que no se la volia arrugar, la deixa a terra, i comença a barallar-se. Jo la baralla, tu no m'has volgut dinar els diners, doncs jo et pagaré. Però no es va endur la peça de roba on portava la documentació. Un cop li roba,
bravo,
no se n'adona que la jaqueta portava la cartera i el van detenir.
T'has emportat el meu mòbil, però no t'has emportat la teva cartera. Bravo, aquest és l'últim lladre. Fran Domènech, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, salut.
Fins aquí la tarda de Catalunya Ràdio. Us deixem amb quatre anuncis i el Tot Costa, on incidiran en la impossibilitat de moment del Barça per inscriure Dani Olmo a la Lliga. El Tot Costa us deixem i tornem dilluns a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està boja.
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu.
Caprabo, amor etern als preus bons.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Nadal arriba al Mercat de les Flors amb espectacles per tota la família.
Circ pels petits amb Animal Revision i Mu Music Circus.
Dansa familiar amb Toni Mira i amb Lamento.
No et perdis el que et proposem per gaudir d'un Nadal ple de dansa i circ al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Ofertassa de Nadal a Caprabo, a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,95 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Caprabo, amor etern al Nadal.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, home, va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
Nadal arriba al Mercat de les Flors amb espectacles per tothom. Circ per als més petits, amb Animal Religion i Mu Music Circus. Dansa familiar amb Toni Mira i amb Lamento. No et perdis el que et proposem per gaudir d'un Nadal ple de dansa i circ al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Tinc un bon feeling.
Molt bé, molt bé.
El 2025 serà un bon any.
Per brindar, que el 2025 s'apropa.
Apunta.
Un any més amb aquesta tropa. Però tot i ells aquest any pot ser molt bon.
Nit de Cap d'Any, dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.